que toqui, home, si ho demanen, deu ser per alguna cosa. Això un. Dos. Altra cosa és que la manera en què potser això s'està implementant no és ben feta. Com que no conec el detall, aquí no m'hi puc posar més del compte. Tres. En molts països europeus, quan es produeix algun escenari de conflicte, no és el mestre i el director el que surt a resoldre'l. En determinats temes de conflicte, com que ja sobrepassem això, hem d'avisar la policia local i els Mossos d'Esquadra. Per tant, a mi, essencialment, no em sembla malament que dins del sistema hi hagi un punt de referència, que siguin els Mossos o la policia local, que ens ho puguin, que ens ho puguin resoldre. Ara ve la implementació. Entenc. Escolta, de la implementació no puc dir res perquè no ho sé. El
que estàs assenyalant és que hi ha una falta d'autoritat del professorat, que s'ha perdut, que s'ha denegrat.
Sí,
i
potser també el professorat diu, jo perquè aquest tema, perquè he de ser jo quan...
Doncs perquè ho ha sigut tota la vida.
Ja, però és que potser els problemes que tenim abans eren uns altres, no?
Marc.
Sí, Marta, jo crec que ara em daràs demagògic. Digue-ho, més mestres, menys policies.
Sí, està tot molt bé,
més
però de moment només...
Més policies.
Sí, però de moment només tenim mestres i professors
no,
i resulta que el problema el tenim. Per tant, algo diferent hem de fer, no?
Un segon.
La faré.
Ho sentíem de la professora de l'Institut Margarida Xirgo, que li van retallar una tècnica en integració social a l'hospitalet. Un segon, Marta.
No el detallin, és que això ja estic essencialment d'acord.
Aquí vaig, però un segon. I explicava que hi havia alguns instituts del seu centre, que havien del seu municipi, que havien sortit bastant als mitjans de comunicació, i en concret és un institut que es deia Eduard Fonseré, que va haver-hi bastantes queixes, perquè aquest estiu es van acabar unes ajudes socials europees que venien de la Covid, i van haver de fer fora una educadora social i una tècnica d'integració, que feia molts anys que estaven treballant amb famílies desestructurades no conflictives. Repeteixo, famílies desestructurades no conflictives i que feien un acompanyament perquè anessin a l'escola. La meva pregunta és, davant d'aquesta situació, què fas? Més tècniques o més policies? Jo crec que és una pregunta retòrica que respon per si sol.
És a dir, però si més... vas posant tècnics i mestres i no resol, socials. Has de fer alguna cosa més.
És que, Marc, és que la policia no està per resoldre els conflictes a les aules. Conflictius.
Depèn
del conflicte.
Evidentment, home, clar, si hi ha una ganivetada, només faltaria que no hi hagués la policia.
Sí, és que n'hi ha.
Sí, però si ara passo per aquí i m'atropella un camió, doncs vindrà la policia.
Sí, és obvi.
I la sanitat. Però, escolteu, quantes ganivetades hi ha a les escoles del nostre país. No estic d'acord. No és cert. Perquè haguem de dir que hi ha policia.
Marc, si t'atropella un camió és un accident. Si portes una navalla al damunt és que passa alguna cosa.
Estem fent com als Estats Units?
No.
I estic fent demagogia com heu fet vosaltres, segurament.
No.
I podeu dir-ho. Però, escolta, reforcem l'escola, posem més educadors, fem més escola inclusiva... I la policia està per altres situacions.
Sofre. Crec poder aportar una mica de punt mig. El problema no és que siguin els Mossos. El problema és si és només Mossos.
És que en aquest moment s'està parlant de només Mossos.
No.
Mossos de paisà.
És, a més, Mossos.
Però és que ja hi ha alguns llocs on hi ha agents municipals
perquè
fan més una tasca.
Però que a vegades aquest policia municipal et diu he de parlar amb Mossos perquè jo no puc.
Aquí té molta raó la Marta amb un parell de coses. Una, que s'ha anat pel broc gros, i dos, que no hem pogut entrar al fons de la qüestió.
Clar.
Per què? Allò que parlàvem abans, la llei del només sí és sí, el decret de l'habitatge, es busca el cop mediàtic i coses que estan molt bé...
No estic d'acord que el decret de l'habitatge busqui el cop mediàtic, Jofre, no hi estic d'acord.
Tal com s'ha fet el decret de l'habitatge, és un bunyol jurídic.
El decret de l'habitatge el que intenta és salvaguardar una gent, moltíssima gent, que té problemes per arribar a final de mes i pagar el seu lloguer.
Però
si vas precisament per la via del decret, et saps perfectament que pot passar el que ha passat, que s'aprova, s'aplica i després no hi ha majoria parlamentària i no es pot aplicar.
Estàs parlant de tècniques polítiques, no rerefons del decret.
El que vull dir és, a vegades passa per davant el cop mediàtic que el rigor jurídic i les maneres de fer que no permeten un debat serè sobre una qüestió molt seriosa com aquesta.
Situació,
per exemple,
no fem res, doncs.
No,
no fem res.
Fem-ho bé. No, fer res. Per exemple, tema Mossos. Crec que el problema no està a les escoles, sinó a les immediacions de les escoles i d'algunes escoles. Aquí és on hi ha el problema. I aquí, francament, si és al carrer, ja s'ha sortit de l'àmbit escolar i és àmbit de l'ordre. Aleshores,
que es pugui fer d'una manera
amable, com Mossos vestits de paisà, d'allò i tal, jo penso, no dic sí a favor, dic per què no. Per què no es pot provar? Doncs perquè hi ha situacions que ho requereixen.
Però ja, jo no estic d'acord amb aquesta, que dius, es pot provar. Ahir mateix, la consellera d'Afers Socials deia el mateix en una entrevista al 324.
I no ha acabat,
provem coses noves. Doncs vinga, anem provant coses noves
i no
acabem d'erradicar el
problema
de fons.
I aquí el que sí que hi ha és un còctel explosiu, justament ara, amb una situació d'alta conflictivitat laboral dels mestres i docents, que justament coincideix, per exemple, en què? Allò que deies, més professors i menys Mossos. Perfecte. Per culpa d'això, no s'estan fent colònies. Les colònies,
no,
com es diu...
S'estan fent les colònies ara. L'any vinent ja veurem.
No, però si s'han
ara s'estan fent colònies.
S'estan anul·lant reserves.
Ara no.
I un moment,
ara,
un moment.
Per
acabar-ho de tancar el cercle.
Acabem.
Com es diuen aquestes... Colònies és de la nostra generació. Com es diuen ara?
Convivències, colònies.
Convivències, conviure... Si tu soluciones segons quines coses, eliminant o impossibilitant que hi hagin convivències al mateix torn que poses Mossos i anuncies que posaràs Mossos, crees un còctel de difícil
però
digestió.
Estàs barrejant dues qüestions completament diferents.
No.
Ignacio, breument
la Marta deia que estava essencialment d'acord amb la mesura, jo estic essencialment d'acord amb la Marta, en el sentit de... Dues coses poden ser veritat a la mateixa vegada. És veritat que hi ha un problema social ampli, que hi ha un problema social que pot venir de la pobresa, de la immigració, i necessitem educadors socials i tota classe de mesures d'intervenció. És veritat. Però també és veritat que hi ha escoles, i això jo ho conec de primera mà per la meva activitat professional, hi ha escoles que són complexes i són conflictives. I són conflictives, com deia el Jofre, en les immediacions. Són conflictives pels alumnes dins i fora, pels pares dins i fora, pels barris dins i fora, i tot això afecta. I quan totes les mesures d'intervenció, de mitigació, de les causes del conflicte no es poden ni mitigar ni solucionar, també hem de solucionar i suprimir precisament quan es produeix la violència, fins i tot amb la presència policial, i no diria ni tan sols de paisà, d'uniforme, perquè a vegades el que necessitem només és l'expressió de l'autoritat policial.
Tinc por de portar els meus fills a l'escola amb el que estàs dient.
No, home.
No pot ser això, tampoc.
No
pot ser això. Evidentment que no és tot els col·legis.
O sigui, aquí el tema és...
Els 8 col·legis que s'han acollit, ho han agraït.
Això que estem dient, molta gent que treballa a un hospital et dirà, jo també necessito que hi hagi policia.
Per exemple, és que és un problema.
Però posem un policia a cada cantó. Nada, ah, doncs,
és que al final...
aquesta filosofia.
No.
Però, la cosa és que la gent que treballa a l'hospital, primer, ja ha demanat policia als hospitals moltes vegades perquè hi ha moltes agressions a metges.
Ignacio, però si em permets, hi ha més agressions a metges que a mestres.
Sí.
Però la relació amb un hospital, amb un hospital és diferent amb un col·legi. Primer és molt més permanent, és molt més propera, és molt més constant i diria fins i tot emocionalment és molt més poderosa que amb un hospital, fins i tot si és el teu lloc de treball. Jo el que vinc a dir és que en certs contextos molt concrets, perquè al cap i a la fi estem parlant d'una pora pilot de 14, del qual s'han acollit menys de la meitat, sí que és necessari que hi hagi un policia, amb perdó, expressant l'autoritat, en aquest cas pública, i infonent respecte i por, perquè no es produeixin certes circumstàncies de violència, que per suposat dificulten molt la tasca educativa.
Crec que som 3 contra 1, és igual.
No,
crec que...
no,
és igual, és igual.
No,
és igual. Deixeu-me acabar amb una...
Jo no he dit ni sí ni no, jo he dit per què no.
Sí. No has dit perquè sí. És igual, Jofre, és igual. Deixa'm acabar, era un intent d'extensionar...
No, home, gens tensionat,
el problema és que has dit 3 contra 1 com si fos blanc o negre. Jo vull reivindicar el gris, però per reivindicar el gris també...
Ja està.
Deixa'm acabar només lligar-ho amb una reflexió del començament de tot que fèiem sobre la llibertat d'expressió. Durant aquests dies també m'està sorprenent bastant veure alguns polítics que fins i tot es queixen quan certs periodistes donem opinió sobre la vaga de professors i estiguem a favor o en contra, o en aquests moments estiguem a favor o en contra que hi hagi Mossos o no hi hagi Mossos. I és bastant sorprenent, la veritat. I aquí ho deixo.
Tot polítics?
Polítics, diputats.
Ah.
Digues qui vulguis. Crec que s'entén perfectament el que em refereixo. Els periodistes estem per opinar.
També, sí.
Els advocats
però és
també.
Que mai podrem ser tan imparcials com Mònica Terribas.
Hola.
És això, que sona o no? Bé, escolta.
Mira, Val, Bonet.
Això és Saigo No, del nou disc L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet.
Fosca i t'estant pens amb tu em atavic.
Es publicarà el 14 de maig i avui la podem saludar abans de tancar l'àgora. Maria del Mar Bonet, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé. I tu?
Bé, bé, bé. Home, escoltar-te sempre és una alegria i a més amb nou disc, 14 de maig, què hi trobarem en aquest nou disc?
Bé, doncs això que has posat, hi trobareu, no sé, hi trobareu les coses que a mi m'importen, la música que m'agrada, els músics amb els quals ara estic treballant, les paraules que jo dic amb poemes que voldria que fossin poemes i que, a més de cançons, no? I tot el que, no sé, el que està aquí, les fotografies del Bonet, un gran fotògraf. Estic molt contenta també d'estar en Blau, la casa discogràfica que ha publicat això, que hi creu moltíssim amb aquest disc i doncs estic molt contenta de tot plegat, no?
De tornar també amb aquesta força, no? Amb aquesta llum que tornes.
Mira, jo crec que només el fet de jo tornar a Mallorca també m'ha influït en aquest disc, no? Molt. Jo necessitava molt la llum de casa meva, no? Mm. I això, doncs, i trobar la gent que he trobat per fer aquest disc i a poc, tot això es fa molt, molt a foc lent.
Sí, sí, com es fan les bones coses. Els bons sofregits, per exemple, no? Avui podrem escoltar en primícia també una altra cançó d'aquest disc. Sortirà, com dèiem, el 14 de maig, i aquesta cançó es diu L'arbre matiner.
Que fa milers de campanes, el vent està enamorat, no para d'acariciar-les. I l'amor que neix i mor es desfarà amb mil fragàncies, el vent està ballant entre les campanes.
És l'arbre campaner, no l'arbre matiner, és aquesta cançó nova del nou disc, que és una cançó, no és una delícia, estaria totes les transcultures 6 minuts, aquesta cançó és una meravella, Maria del Mar, o sigui, és un paisatge, entres allà dins, et deixes portar per la música, per la teva veu, com sempre aconsegueixes traslladar-nos a llocs que són increïbles.
Gràcies, estic contenta. És un arbre que creix a casa meva, que és una datura arbòrea, que fa unes campanes increïbles i que m'ha proporcionat moltes bones estones, sobretot quan ve la primavera i comença a florir, no? I inspira molt, perquè és un arbre que té, per un cantó, doncs, on és un arbre que si s'utilitza amb medicaments és un verí, no? I de repent, doncs, és un arbre que té un perfum exquisit, no? I la seva estructura, la seva manera de ser és preciosa, no? I t'emporta, no? Se t'emporta sempre que vagis amb cuidado, no? Perquè no només... jo l'arbre que tinc a casa és bastant benèfic, no? Però dintre d'aquesta datura hi ha una classe que és petita, que no és un arbre, sinó és una mata. Aquesta és l'estremoni, no? Mm. Que és bastant consistent. Sí.
Nou disc, que a més també hi haurà un retorn a l'Olímpia de París. Això serà l'11 d'octubre, Maria del Mar, que entenc que això et fa una il·lusió tremenda. Va ser l'abril del 75 que vas fer aquell concert, també enregistrat, per cert. Per tant, no sé com sí. veus aquest retorn en aquell escenari.
Bueno, jo els va molt de respecte, perquè doncs és per mi un escenari important a la meva vida. Haver actuat allà doncs, va tenir una importància, jo diria, més gran aquí que a França, no? I sempre... I, a més, com ho vaig fer i amb qui? Doncs vaig fer mig estació... actuava també l'Ovidi Molló i el Toti Soler, i l'altra part, doncs, era jo, no? Érem els dos, o els tres, diríem, no? I vàrem fer un disc per un, i va venir molta gent dels Països Catalans, d'arreu, i va ser preciós. Va ser un dia magnífic, era un dia d'abril, era el 27 d'abril, que és el meu cumpleanys, i realment l'Ovidi, el Toti, la meva mare, tantíssima gent, amiga, clar. No? Mm.
I... No, tornar-ho a reviure serà especial, segur.
Tornar-hi és bastant, no sé, després ara tot anunciat, no? Això per mi doncs és una gran responsabilitat.
Sí, sí.
Però bé, quan hi siguem i quan puguem cantar allà sobre, doncs serà reviure el bonic, no? El més, la intensitat que té actuar amb una Olímpia, que és escenari de tant boníssims artistes arreu del món i francesos, no? Actual Port de París, que això és fantàstic.
Tindrem temps a explicar-ho i a parlar-ne. De fet, el 6 de maig, la setmana que ve, la Maria del Mar, atenció, primícia amb els oients, serà amb nosaltres, a la Sagrada Família, en el programa especial que farem. Per tant, ens veiem ben aviat i ens abracem i parlem també d'aquest nou disc. Maria del Mar Bonet, gràcies i fins
gràcies,
aviat.
Gràcies per portar-me a la Sagrada Família, que dintre no hi he estat mai, em fa molta il·lusió. No,
mai has sigut? Uau.
A dintre no.
Wow.
A fora sí, inclús, i he cantat amb el Lluís Llach, l'Ovidi Molló, fora, en el portal de Belém, que hi ha,
sí,
tan bonic.
Sí, sí. Doncs podries cantar-nos alguna cosa, Maria del Mar, a dins, no?
Mana?
Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
Home, si se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
Ho mirem. Si tècnicament és possible, seria fabulós. Maria del Mar Bonet, gràcies, una abraçada.
Fantàstic. Moltes gràcies. Una abraçada a tots.
I ara anem tancant l'àgora avui amb Marc Bataller, Jofre Llombart, Marta Pascal i Ignacio Rigau. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Altres continguts del matí de Catalunya Ràdio d'avui.
Doncs tot seguit parlarem de la fi del món. És el tema sobre el qual reflexiona el filòsof Eudald Espluga, el llibre Imagina la fi. I més enllà de les teories conspiranoiques, parlarem amb Espluga sobre com afronten i, sobretot, com creu ell que haurien d'afrontar els estats un col·lapse mundial.
Després, a la taverna, amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera, recordarem l'homenatge que els restauradors catalans van retre al cuiner Santi Santamaría. També faran algunes propostes gastronòmiques per als que puguin gaudir d'aquest cap de setmana llarg.
A partir de les 11, conversa amb Maria Rodríguez Soto, és una de les actrius més reconeixements professionals que ha rebut aquest últim any. Ara porta a l'escenari el monòleg per Magel, basat en la novel·la homònima d'Eva Baltasar.
I tancarem el matí de Catalunya Ràdio d'avui amb la Renaixença. Avui coneixerem el creador d'una xarxa social en català. Ell es diu Mezcal Harawi i la xarxa Xiu Xiuajà.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz. Hola!
Hola!
I què?
Bueno, doncs que aquests dies les emissores de Madrid estan molt pendents del judici pel cas de les mascaretes. Avui han estat analitzant el detall, la declaració del Dama. Un dels qui ho ha fet és en Jiménez Los Santos, que parla del duo Ábalos-Koldo, que cada vegada que parla d'ells s'hi refereix d'aquesta manera.
Y además, a ver hoy por dónde sale, no sé si va primero Putérix o Bélix.
Putérix i Obélix, aquí ha estat brillant en Los Santos. La resta de la portada ha sigut una mica més, no sé, monòtona.
No, después de ayer, acusa sin pruebas. No hay pruebas. No, no hay pruebas. Ah, ¿no? ¿Y el piso de Jessica qué es? Ah, ¿no? ¿Y las inspecciones de Hacienda perdonadas qué son? Ah, ¿no? ¿Y los cupos de PDVSA qué son? Ah, ¿no? ¿Y las putas de Ábalos qué son? Ah, ¿no? ¿Y los pisos? Ah, ¿no? ¿Y las fotos? Ah, ¿no? ¿No? ¿Y Delphi nunca llegó a Barajas? Ah, no.
Ah, no, top.
Sentint molt en Los Santos avui, em sap greu. És que ha acabat amb el tema de les mascaretes i ha començat a explicar que allà a la seva terra, ell és de Terol, s'està recuperant una festa popular que es diu Los Mayos. I després, clar, ens ha explicat què són Los Mayos i no tinc gens clar que s'hagi de recuperar aquesta festa.
I què són Los Mayos? Pues és una fiesta que se hacía para preparar las fiestas de la patrona. Entonces las mozas se subastaban el baile, con quién bailaban. Y entonces, pues alguien, la más guapa, pues a la que más dinero conseguía, o alguien que quería fastidiar al novio, aquello solía acabar mal. Ya estamos a 30 del abril cumplido, alegraos damas, que mayo ha venido. Y luego van relatando cómo es el cuerpo de la mujer. Bueno, es muy bonito, cada pueblo tiene su descripción, digamos su modelo erótico. Por ejemplo, las piernas, por arriba gordas, por bajo delgadas. No diré virtuoso, pero simpático.
Simpático. Simpático.
I a les xarxes, que han dit, Joel?
A les xarxes es preparen pel partidàs de diumenge entre l'Espanyol i el Madrid, Ricard. Sí. L'Espanyol s'hi juga la permanència i el Madrid la Lliga, encara. I la gent tira d'hemeroteca i records d'aquest partit, que ja és un clàssic de la Lliga. Recorda, per exemple, la gent que fa 40 anys a l'antic Sarrià se li deia el Pequeño Bernabéu. I no se li deia perquè sí, se li deia perquè celebraven així els gols del Madrid.
Y aquí llega el empate y el golazo de Emilio Butragueño. Gordillo y Butragueño que batea en contra. Era el 1-1 y en Sarriá el nombre de Buitre fue al unísono.
Qué energía, también.
Arranca el Madrid por la derecha y el centro es rematado.
Bueno, se celebraven els gols del Madrid. Han passat els anys i a Cornellà això ja no passa, no. Gràcies a Déu. El que sí que podria passar és que l'Espanyol donés la Lliga al Barça, com va passar fa 13 anys, i el que no hauria de passar és que el Carlos Martínez, de Movistar, se li torni a escapar al madridisme d'una manera tan descarada.
El Espanyol que va a poner la pelota en juego. Pues como digo, si el Madrid no consigue un tanto, la Liga se nos va a escapar de nuevo. A falta de una jornada para el final, se va a acabar. El campeón será el Fútbol Club Barcelona.
Esperem que l'amic Carlos Martínez recordi mantenir una mica les formes per ell i per la imatge de l'empresa que representa, perquè la imatge corporativa és molt important i s'ha de controlar bé el discurs. O no, o pots fer com aquesta senyora que us posaré ara, que té una botiga d'encensos, d'això que es crema i fa olor, a Rubí, i ha decidit apostar per una publicitat a Instagram que a mi personalment m'encanta.
¿Qué tiene que tener una mujer para que te conquiste?
Bueno, pues...
Me sudan los cojones, porque además en sexto sentido tenemos más de 60 aromas en incienso. Hola, muy buenas, ¿cómo se llama?
Hola, Pilar.
Me da igual también. En sexto sentido, tienes que recordar siempre que está en Rubí, calle Maximil Furnés número 12, donde la gran variedad de regalos, aromas y cariño está siempre garantizado. Maximil Furnés número 12, venga. En Rubí.
En Rubí. Marta Pascal, Marc Batalla, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, que tingueu un bon pont, si el feu.
Sí, i tant, no? Sí.
Sempre punt,
sí,
home.
Sí, sí. Doncs que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Una
pausa i de seguida amb nosaltres, Audal Espluga. Imaginar la fi, ara ho expliquem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius de la Setmana de la Llengua, dedicada als nou parlants de català, feia... La mà que té més tacte. I la resposta era esquerra. Esquerra prové del basc escu, que vol dir mà, i aquer, o quer, que vol dir tort, defectuós, contret en esquer. I tenir mà esquerra vol dir tenir tacte, és a dir, ser diplomàtic. 1461. Dels 1.502 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Marta Graell Gabriel, de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat. I avui també ens heu dit manicura, manyoble o pilotari.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Mira el que li ha comprat a la mare pel Dia de la Mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare. Al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses!
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Anem cap a la fi del món, inevitablement. A la ficció és un tema recurrent i una de les últimes sèries que l'aborden i que té més èxit ha estat i ha tingut Paradise.
Hace 6 meses, nuestras vidas cambiaron para siempre.
¡No tenemos tiempo! Vale, vámonos.
Se ha perdido toda comunicación con la superficie.
¡Dios mío!
El mundo exterior ya no es un lugar habitable.
Después de todo lo que ha pasado, podría estar viva mi mujer. ¿Podría alguien estar viviendo todavía arriba?
Col·lapse climàtic, catàstrofes tecnològiques, guerres mundials, búnkers sota terra, com la sèrie Paradise, o colònies a la Lluna o a Mart. Un poti-poti apocalíptic, farcit de teories conspiranoiques, però que també pot abordar des de la filosofia, la teoria política i l'anàlisi sociològica. Tot això és el que fa el nostre convidat d'avui, el filòsof Eudald Espluga, en el seu darrer llibre, Imaginar la fi. Eudald, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, què tal?
I benvingut al matí de Catalunya Ràdio. Té sentit parlar de la fi del món, ara? Què diries?
Crec que sí, perquè és una forma de vehicular les nostres incerteses. I potser el problema és que avui no podem no parlar de la fi del món. I per això el que m'interessava era una mica reflexionar com en parlem. Perquè moltes vegades tenim una idea unívoca precisament per totes, com ara citàveu Paradise i tots aquests productes audiovisuals que ens porten a una imatge molt, molt marcada del que entenem per la fi del món.
L'apocalipsi, aquestes catàstrofes, no? aquest col·lapse climàtic. No? El dia que va sortir el llibre a la venda, Trump anunciava que destruiria una civilització sencera en una nit. O sigui, no et podia anar millor la promoció pel llibre.
Més aviat de fer bromes que m'estava passant una mica amb la promoció del llibre, perquè és veritat que va sortir en un context que convidava a llegir sobre la fi del món, però en qualsevol cas crec que es tractava tots els temes que més o menys hi abordo de qüestions que tenien un llarg recorregut, que venien, per si pensem, amb l'emergència climàtica i les notícies que sortien ahir i avui sobre que estem en un dels anys que es preveuen també més calents, totes les transformacions tecnològiques que s'estan visquent recentment, sobretot amb l'auge de la intel·ligència artificial, la situació bèl·lica, que està molt lligada també a la lluita per l'energia. Per tant, crec que estem, igual que ho havíem estat en els anys de la guerra nuclear durant la Guerra Freda, davant d'una amenaça existencial que portava una reflexió filosòfica que no tenia a veure amb la teoria política clàssica, sinó justament com ens plantegem l'existència de la humanitat com a espècie, del planeta com a tal, en un futur proper. Crec que ara ens trobem en un moment en el qual totes aquestes amenaces ens obliguen novament a pensar en aquesta fi del món.
Perquè tu diries que els estats tenen a l'agenda la fi del món?
Crec que sí. És a dir, hi ha autors que parlen que el que està fent Trump als Estats Units o el que s'està fent també a Europa quan parlem de l'Europa fortalesa és precisament capitalisme del desastre o nacionalisme del desastre, perquè bàsicament el que fem és davant d'un pensament de anem a un escenari amb menys recursos, amb dificultats energètiques, amb un augment demogràfic i amb tota una sèrie d'aquests elements de pujada de temperatures, desertificació, pluges, fenòmens meteorològics extrems, el que hem de fer, ens hem de preparar per aquesta fi del món i adopten, igual que hem vist en vídeos de TikTok, en vídeos de YouTube, amb joves, sobretot d'extrema dreta, que es preparen per la fi del món físicament, entrenant-se en boscos, entrenant-se per protegir-se de franctiradors, doncs crec que els estats fan una política preparacionista de tancament de fronteres, expulsió de migrants, hi ha aquest replegament que ja no és la vella autarquia només d'aguantar amb els propis recursos, sinó davant d'un escenari crític poder estar preparats per sobreviure.
Hi ha una amenaça exterior i, per tant, ens hem de defensar sobre una cosa que no sabem ben bé quina és, però hi és.
Exactament, i és precisament el que m'interessa, és veure com es fa aquesta metabolització social, com passem d'aquests riscos, d'aquestes dades, que poden ser això, dades sobre l'augment de temperatures, dades sobre l'escalada en la capacitat d'entrenament de les intel·ligències artificials o dades sobre la demografia, com es passa doncs, a una política que parla de genocidi blanc o que parla de gran substitució i, per tant, com es fa aquesta traducció política i social d'unes pors que són naturals perquè ens trobem en aquesta situació, diríem, gairebé de límit, en una situació liminar, doncs com fem aquesta traducció política? I és aquí el que em sembla preocupant.
Clar, però aquests discursos apocalíptics també, en el nostre present, a vegades també fan la reacció contrària, no? És a dir, aquí veu doncs que s'ha de tenir consciència ecològica precisament perquè ve un col·lapse ambiental, no? És a dir, també pot convertir-se en la col·lapsologia, no? Per exemple, que alerta de que això se'n va a Norris i per tant hem de prendre consciència per intentar frenar el ritme del canvi climàtic.
Sí, però per mi aquí el que és problemàtic, perquè evidentment pot generar moltes reaccions diferents. Jo en el llibre m'agrada molt assenyalar que et pot portar com a la impotència ni al nihilisme, a dir, mira, m'abandono, tot està perdut.
Que és on acaba, sí, sí.
O a una espècie de narcisisme una mica hiperactiu d'anem a buscar solucions molt fortes. Però evidentment també hi ha aquesta... O sigui, hi ha la possibilitat de que hi hagi una reconstrucció de l'agència política col·lectiva en clau ecologista, de transformació. El problema per mi és si això es fa també des de la mirada del col·lapse, que és el que passa moltes vegades. Per mi el problema del que anomeno fantasies col·lapsistes és que la forma que tenim de prendre consciència d'aquests riscos és que ho projectem com això, el col·lapse entès com un gran esdeveniment que vindrà d'aquí molt poc perquè es produirà un pic del petroli, un pic dels minerals rars, un pic energètic, o que serà una mica processual, però imaginem que el col·lapse serà d'un dia per l'altre i que, per tant, hi haurà una sèrie de transformacions rapidíssimes a les quals haurem de fer front i emergirà la nostra naturalesa egoista.
El superhome de Nietzsche.
Exactament, o sigui, que anirem en aquesta situació de guerra de tots contra tots, i per mi és en aquest perill, fins i tot quan des de l'ecologisme es projecta amb aquesta mirada col·lapsista, on crec que hi hem de donar la volta. Hi ha autors també en clau ecologista, que m'interessa molt, que per exemple parla que ja vivim en una societat postapocalíptica, perquè si mirem a molts llocs del sud global, si mirem moltes societats, ja estan vivint els pitjors efectes de l'emergència climàtica.
Clar, i una cosa és com ens afecta això a nosaltres, els ciutadans, i l'altra és com afecta els grans magnats tecnològics, no? Com Elon Musk, per exemple. Aquesta gent té un efecte totalment diferent i em pensa una altra cosa del que estem explicant, no? Pensa que anem a exprimir el capitalisme fins al final perquè morirem.
Sí, bueno, i fins
morim a tant.
I fins i tot veure l'emergència climàtica o veure aquesta fi del món com una oportunitat de negoci, que és el que estan fent. Avui mateix vèiem, perquè no només amb el canvi climàtic, avui mateix Elon Musk, pel judici que s'està produint en el cas d'OpenAI contra Sam Altman, defensava precisament que ell va fundar juntament amb Sam Altman l'empresa OpenAI, que avui coneixem per ChatGPT, precisament per una por apocalíptica a que la intel·ligència artificial es convertís en una espècie de Terminator i exterminés tota la humanitat, i per tant tota l'estona i gran part dels seus negocis, també si pensem en Tesla, si pensem en SpaceX, si pensem en Neuralink, tot són formes d'afrontar o de fer negoci amb aquesta amenaça de desaparició o d'extinció de la humanitat. Per tant, evidentment, i a més són dels qui més contribueixen a generar aquests imaginaris del que jo en deia narcisisme hiperactiu o d'imaginaris escapistes. Com escaparem a un món desertificat? Doncs marxant a una colònia a Mart o vivint en luxers de bunques sota terra.
És curiós també com diferencies la fi del món de la fi del capitalisme, no? I reflexiona sobre si potser hauríem de començar a parlar més de la fi del capitalisme a través d'aquestes narratives que tenim sobre la fi del món.
Sí, perquè molts cops, o sigui, en aquests últims anys s'havia fet molt famosa una frase gràcies a un autor que és Mark Fisher, que es deia que avui és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, precisament per això que dèiem d'aquest auge constant de narratives o de pel·lícules distòpiques, sobre de desastres, sobre invasions extraterrestres, sobre contagis zombis, i semblava que d'alguna manera això ens portava, doncs, el que dèiem abans, a la impotència. I el que s'ha fet, doncs, en, més aviat en literatura acadèmica o fins i tot en exercicis literaris, era plantejar, no, doncs el que hem de fer és imaginar la fi del capitalisme. I això ens portava, doncs, a una construcció de noves narratives utòpiques de com hauria de ser aquest món postcapitalisme. I eren construccions, des del meu punt de vista, difícils d'implantar políticament en el present, perquè hi havia propostes que parlaven d'un socialisme de mig planeta, en el qual la meitat de la humanitat s'anés a viure a mig planeta, l'altra meitat quedés renaturalitzada i tota la població adoptés una dieta vegana i visqués en base a quotes d'energia. Clar, això és molt interessant com a exercici teòric, però com a política pràctica no. I és en aquest doble joc entre com pensem una societat postcapitalista sense abandonar aquests imaginaris sobre la fi del món, on em semblava que hi havia una potencialitat política a l'hora de pensar el present.
També parles d'una crisi cosmològica. A què et refereixes?
Bàsicament que molts d'aquests problemes que ara citava, d'aquestes crisis existencials, ens porten al que alguns autors ens diuen que el món cada cop és més impensable. I ho dic, per exemple, amb el canvi climàtic. Fins i tot quan et trobes amb la persona més negacionista que et pots imaginar, que et diu, no, és que el meu poble sempre als estius ha fet calor. Quan algú t'està dient sempre ha fet calor, en realitat està discutint en un marc que ja no és el marc de l'observació quotidiana i de l'experiència individual que cadascú té del clima, sinó que està discutint unes tesis sobre un temps profund, sobre unes dades que estan extretes en base a models. Per tant, és a dir, tota la conversa sobre el món ens retorna filosòficament a preguntes metafísiques, ontològiques, que durant molt temps havien quedat d'alguna manera oblidades. I per tant, si hem de pensar una política futur, ja no l'hem de pensar només des de les lògiques, diguem, institucionals clàssiques o des de la teoria política clàssica, sinó que han d'anar acompanyades d'una reflexió que té a veure, doncs, això, amb la pregunta per què és la realitat, què és el món,
l'ètica,
com
també,
coneixem,
no?
Sí, sí. L'ètica... Per tant, és una pregunta molt més gran, i és aquí on també interessava passar del que alguns anomenaven el realisme capitalista, la possibilitat de pensar que no teníem opció política de fer altres coses, el realisme còsmic.
Ja, tu li dius còsmic, però podria ser humà, no? És a dir, molt més humanista.
No, perquè, o sigui, perquè bàsicament molt d'aquests reptes el que fan és descentrar la humanitat del centre. És a dir, bueno, això s'ha teoritzat molt amb el posthumanisme,
sí, però
bàsicament...
Els valors sí que són humanistes.
Bueno, perquè, però l'humanisme sempre ha partit de la posició antropocèntrica.
Sí, 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 de posar l'home al centre.
O sigui, jo ho entenc en aquest sentit, estem obligats a pensar com la teòrica més radical del posthumanisme, perquè ens trobem en un escenari en el qual, doncs, hem d'entendre les interdependències que tenim, i per tant, és a dir, no hem de pensar escenaris de salvació només de l'espècie humana, sinó del conjunt dels ecosistemes i d'aquelles condicions que han permès la vida tal i com l'entenem. Per tant, sí que alguns anomenen més que humanisme tendir cap a un pensament planetari. I em sembla interessant perquè és aquest descentrament constant, i precisament per això em sembla que tenim una crisi còsmica, perquè és tan difícil pensar des de la nostra perspectiva habitual, sí, de l'humanisme.
Sí. I la culpa? On queda la culpa en tot això? No? Perquè no sé com a ciutadans què és el que podem fer davant de tot aquest moviment apocalíptic de... Primer, ser-ne conscients, això, sens dubte, perquè això et dona eines per interpretar i per trobar un lloc en aquest desafiament, no? Però què més? Perquè ens sentim molt culpables també de moltes coses que passen.
Sí, jo de fet, mira, podria resumir una mica la tesi del llibre com passar en termes catòlics
gairebé
de la culpa, bueno, a la ràbia, fins i tot jo diria per què no, perquè justament el que faig al final del llibre és tornar a l'Apocalipsi, al lloc de la Revelació, al llibre bíblic, en el sentit que bàsicament nosaltres tendim a pensar Apocalipsi com a sinònim de col·lapse, de cataclisme, de moltes coses, però en realitat la paraula, etimològicament la paraula Apocalipsi vol dir desvelar, vol dir retirar un vel, descobrir una cosa. I si anem al llibre de la Revelació, el que ens trobem és que sí, hi ha totes les imatges que tenim gravades a la ment i a la memòria dels oceans convertir-se en sang, els genets de l'apocalipsi cavalcant, sang, foc, monstres, l'anticrist sortint de sota dels mars, però en realitat el que acabem trobant després és tota una transformació després d'aquests canvis que acaben emergint a una nova societat més justa. I per tant, tots històricament, durant l'edat mitjana i fins als moviments anticolonials, els moviments mil·lenaristes, lluny de proposar una fi del món, una data concreta en la qual tot acabaria, el que proposaven precisament eren de moviments de revolta, d'organitzar la Saudi-Arabia per aconseguir que aquesta promesa d'una nova Jerusalem, d'una ciutat més justa, es produís en vida d'aquells moviments. I per això passar d'aquesta culpa a la ràbia, també doncs, traduït doncs, de la Bíblia als moviments ecologistes, em sembla interessant, fins i tot en el que implica això de repensar la violència en aquests contextos.
Si voleu imaginar la fi, doncs així de fàcil. Imaginar la fi, publicat per Raig Verd, és el nou llibre d'Eudald Espluga. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ja saps que això és casa teva. Sempre que vulguis, ens estàs convidat.
Moltíssimes gràcies.
Ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platònic.
Maduixa. L'oferta d'ahir. Estalvia'm les maduixes.
Aquesta setmana 0,99 al mig quilo. Un 20% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
Necessito vaques.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala! Linka.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers, et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanova, Esquerra, Xuriguera. Bon dia!
Bon dia!
Com està la taverna, Maria?
Bueno, jo veig la taula una mica buida de croissonets.
Sí, avui no hi ha...
Com els altres dies.
Com sempre.
Ja, sempre. Vaig dient, no fos cas que un dia, saps? Això
aparegui.
Acabi quallant alguna cosa.
Estem en dejú.
Un dia se'ns va prometre formatges i van acabar una nevena.
Ara.
Sí. Que, buida de producte, però plena de talent.
Ara!
Un dia se'ns va prometre orelles de porc i encara estem esperant.
És veritat.
Molt de morro de porc.
Vam anar a un bar, no? I no... En fi. Bueno, ja ho arreglarem. Escolta, ens queden molts dies per endavant. Comencem un homenatge. Marc, a Sant i Santa Maria.
Sí, vaig anar-hi el dilluns.
Aquesta pau simbòlica en Ferran Adrià.
Com 600 persones. En total érem unes 600 persones. Mira, volia... No sé on ho tinc. I, bueno, ho diré de viva veu. Ferran Adrià va pujar a la tarima per dir que la ferida oberta... que ni que res ni ningú s'atreveixi a obrir-la una altra vegada. Almenys a nivell mediàtic, públic i simbòlic, la família i Ferran Adrià firmen les paus, unes paus que en vida, malauradament, no es van poder firmar. Jo he de dir una cosa, m'hauria agradat molt que aquest esdeveniment, tot ell íntegrament, es fes en català. Jo em va saber greu, sincerament, que molts dels discursos es fessin en castellà en un moment on crec que Santa Maria hauria estat molt contenta que tot això passés en català. Ja. Més enllà d'això, es va fer un dinar on es van reproduir fidelment plats històrics
de
Racó de Can Faves, i després un esdeveniment a la nau que té a Tona el Pau Santa Maria, el seu fill, que amb la Regina van quedar molt contents. El millor de tot és que el Pau i la Regina estaven emocionats i contentíssims del que va passar allà. I allò això és amb el que jo em quedo.
Recordem-ho, per situar-ho, Pau, hi havia una guerra entre la cuina més tradicional...
Bueno, no era així. Santi va escriure un llibre i va intentar posicionar el seu llibre i va dir coses que eren tant el 2008 com el 2026 una barbaritat, que s'utilitzava una sèrie de productes químics que ell també feia servir en pastisseria i que això podia perjudicar la salut de les persones. És a dir,
acusava un agent... Feia servir la química per cuinar i que ell...
Utilitzava amb un agent posant en perill les seves vides, el qual es acusava d'un delicte de salut pública. A Itàlia, Massimo Bottura, hi havia un programa que es deia Stritcha, la notícia, que va començar a perseguir-lo, i a la seva filla, els nens, cridaven que el seu pare era un enverinador. Vull dir que això...
va ser un moment d'error per mi garrafal, i després pues, ha passat aquest acte, han passat molts anys, han passat moltes històries, sí.
Mira, la ferida,
la cosa està en un altre món.
La frase textual és que res ni ningú torni a obrir una ferida que no existeix, que és mentida. Diu que Ferran Adrià va dir el dilluns que és un dels dos o tres moments més importants de la història de gastronomia espanyola el que està passava en aquell moment dilluns a Tona, i un dels més bonics de la seva vida, que pogués retrobar-se amb la família Santa Maria.
Estupendo, no? Ja està, no en parlarem mai més.
Doncs ja està.
Ha quedat clar el missatge. Vinga,
doncs ja està. Pau, què et passa amb els plats i les copes? A veure.
Que hi ha certs restaurants, una deixadesa aparentment secundària que certifica una hostaleria mandrosa i desatenta. I no em refereixo als vàters amb criatures alienígenes, ni als cabells i les barbes que floten lliures a les cuines, que no duen ni barrets, ni xarxes, pèls per aquí, pèls per allà. Sí, és una de les coses que més fàstic em fan.
Sí, també.
Jo m'exclame dels bars i restaurants que fan servir vaixelles esquerdades, ferides, badades, trencats a les vores que alteren la monotonia del plat, cletxes que fan perillar la consumició com si a meitat de l'àpat una rasa pogués fer que el brou desembassés, i les copes, vidres amb dentetes que donen tanta seguretat als llavis com l'activitat dels menjafocs. Aquestes setmanes he tornat copes a un restaurant de València i a un altre d'Osona per cristalls feridors.
Ah, sí?
A cap dels dos establiments es menja per menys de 70 euros.
Clar.
Entenc que es trenquin.
Aquest d'Osona després me'l diràs.
Són copejats, netejats, manipulats. No entenc que no ho vegin. I, si ho veuen, no entenc que no el jubilin. No demana Riedel, ni Spigeló, ni Zalto, però sí copes amb les que beure amb seguretat. I no demana Rosenthal, ni Limoges, ni Sargadelos. Però sí plats a complet, sense fissures. La deixadesa comença quan s'oblida la importància dels detalls.
Maria, què ens portes?
Doncs jo porto una llista d'escapades d'interès gastronòmic per algú que visqui a Catalunya i tingui 3 dies de festa a la vista. Ojo, ojo, que demà comença...
Sí.
Sense agafar avions ni vaixell, factibles en cotxe i en tren, i tota l'estona he tingut com a punt de partida que si pugui anar des de l'estudi de Catalunya Ràdio en cotxe en menys de 3 hores.
Menys de 3 hores.
I 2 hores ja és la Diagonal, 2 hores.
He pensat, doncs, saps? He pensat.
Tothom s'ha de trobar aquí, al punt 0.
Aquí, Catalunya.
Sortiu de Catalunya Ràdio, aneu fins ara, a primera parada.
Fins a primera, Seta, Mesa, Bosiga, Occitània. Som al sud de França, sí o no?
Sí,
home.
Sud de França, 3 horetes en cotxe sortint des de l'estudi. La Seta? Regió de l'Estany de Tau. Sí, Seta, perquè els... Encara podem considerar, si som optimistes, que això és Catalunya del Nord.
Sí, clar.
No, no,
ho hem de considerar, Maria.
Ja està, i s'ha acabat.
Ja està.
Estany de Tau, només a nivell paisatgístic, ja és motiu per fer l'escapada. Però és que, a més, aquesta llacuna d'aigua salada de 21 quilòmetres està rodejada tota ella de poblets amb encant. És una de les zones més obscenament agradables d'Europa per menjar marisc bo i barato.
I peix.
I peix, Àngelo Maria, Seta, Mesa, Bosiga, bullen de petits mercats, guinguetes on degustar ostres, sí, musclos, peix, boníssim, marisc, tot del mar i d'allà a l'estany, que és d'aigua salada.
Ho treuen tot d'allà.
I en aquesta època les podem gaudir sense pagar el peatge de la massificació dels mesos d'estiu. I sobretot això, Xuri, m'ho confirmes, regats amb alguns vins blancs d'allà del Llenguadoc.
Te confirmo dues coses. A mi em va passar aquí que em vaig trobar al port mateix, arriben les barques, res, petites,
Sí, sí, sí.
I tenen la peixateria muntada amb vinocs, a fora al carrer, la gent fa una mica de cueta, però és que descarregues el peix de la barca i el compres allà,
això,
però amb una peixateria que dius, és que jo vull això, vull exactament això.
És a prop de l'Ocate?
És la següent visita, espera't, no t'avancis els aconteixements. Ara deixarem l'audiència captiva amb aquest ganxo.
Aquí, Maria, ens trobem tot de tipus de vins blancs.
El picpul de Pinet.
Exacte.
No, és que la Maria acaba aixecant els braços com si haguessin donat una medalla
i estigués al podi. És que estic molt contenta de la feina que he fet avui amb el guió, colló. M'ho celebro jo.
Tenim temps d'explicar-ho tot, serà fantàstic.
Serà difícil.
Bueno,
Marc, què ens portes tu?
I a més, mira, he de començar jo amb una notícia trista que m'ha arribat aquest matí, que és la mort del cuiner Josep Bullic, Hotel Gala, agut a Avinyó, on va aconseguir una estrella Michelin per la ciutat de Barcelona amb Ramon Cabau al costat, i després, doncs, la dama hi havia Benito, no? Precursor de la psicoestètica dins del món de la cuina, amb aquestes jaquetilles de colors abans que Alberto Chicote les portés. Un senyor, un home amb una cultura de veritat de les àmplies i que no acostumava a ser habitual a l'època entre els cuiners, i que malauradament doncs, ens va deixar ahir, que a qui el vulgui acomiadar pot anar a Sant Joan de Vila demà al matí.
I a banda d'això?
Abans d'això, doncs anem cap a Badalona. Anem a l'Almarge. Us vull parlar d'un dels millors àpats que us puc dir sincerament que he fet aquests primers 4 mesos de l'any.
Agafo boli.
Agafa boli.
Agafa.
Mira, Almarge, et diré que a Badalona feia massa temps que reclamava, i a més m'ho han dit els badalonins, que reclamaven una mena de joia gastronòmica que anés més enllà de llocs correctes, amb doncs, comuns, amb noms propis, amb plats doncs, habituals, però que els hi faltava aquest espai que pugés una mica al llistó. No? El Germán i la Marta, que per cert es van trobar a l'escalf de Jordi Vilà al restaurant Alquímia quan era al carrer Indústria, des de llavors que es van conèixer i són parella, doncs han fet possible a l'antic barri de pescadors de Badalona un lloc que va a més i a més i a més i a més. Han patit molt des de que van obrir. Van començar doncs, servint tapes habituals, braves, ensaladilles russes, croquetes, però un cop s'han deixat anar, un cop han tancat el pis de dalt, un cop són molt petits, s'han fet molt petits perquè no tenen ningú a la sala, són ells dos, i un ajudant a cuina, han fet un restaurant que de veritat us el recomano, és dels que emociona ara mateix perquè ho fan tot amb moltíssima il·lusió.
El
Germán fa una cuina que voreja una mica els límits, és a dir, sempre està vorejant el dolç, el salat, sembla que es vagi a passar, i acaba fent unes combinacions que no saps com, que en boca funcionen fabulosament. Fa uns fideus a la cassola meravellosos, fa una rajada amb cap i pota esplèndida, i canvia el menú de dalt a baix, quatre cops a l'any amb les estacions de l'any.
I el peu de porc farcit de Pierskofan, encara el fan.
Ell és a escola Jordi Vilà 100%, ho reconeix i ho defensa. Badalona, quan estigueu per allà a prop, pel Maresme, aneu al Marge.
Sí, grans vins de la Marta. La Marta sí, no ho he dit, és veritat. De nassos.
La Marta diu, mira, com que som dos, no puc ara moure molt per cellers, i tira del bagatge que té. Ella ve de l'escola de Montvinic, que diu que per ella va ser el bulli dels vins. A Montvinic va viure una experiència religiosa, gairebé, i ara tira de bagatge. Ella intentarà, amb el temps, tenir una mica més d'espai per poder visitar aquells cellers que ara no pot visitar.
Home, Montvinic va ser una petita catedral o una gran catedral, va ser una referència.
Totalment.
Pau, què més?
Mira, fa mesos vaig parlar de l'esgotament creatiu de molts restauradors joves i no tan joves que repeteixen ingredients com l'allioli i repeteix després de menjar-lo com si fos un iogurt. Mm. Un dels productes que em vas trobant als plats com si fos d'esplendorosa modernitat és l'anguila fumada. Ufanosos diuen que és anguila del Delta i, bueno, moltes vegades és anguila dels Països Baixos. La Maria, amb bon criteri, va dir que el que s'hauria de fer és deixar de consumir anguila. Sí. En perill d'extinció, en perill sever. No en perill de ja ho farem demà,
no.
Perquè no hi ha cap demà. Al febrer es va perdre una oportunitat d'or quan el Ministeri per la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic, que ja és un nom llarg i complicat, amb molts èxits, com es veu, va intentar que entrés al llistat d'espècies silvestres en règim de protecció oficial, i les comunitats autònomes van dir que no. Bueno, l'anguila desapareixerà i ningú traurà benefici. Adeu. Final. Hi ha una campanya interessant per part dels cuiners per deixar de consumir angula, la cria, una menja minoritària per l'elevat preu, quan el que apareix als restaurants japonesos o catalans és l'anguila. Jo en consumia i la cuinava i he deixat de fer-ho. L'anguila és un animal misteriós que fa milers de milles nàutiques per desovar al mar de los Sargazos, on mor. L'ascendència, en convertida en un filet, tarda uns 3 anys en tornar al riu d'origen, on entra ja com angula i on és capturada. Contaminació fluvial, obstacles que interrompen el seu camí, furtivisme, venda il·legal a Xina, on compren angula per engreixar-la com anguila, amenaces i amenaces. Si voleu que l'anguila sobrevisqui, si voleu menjar nigiri d'anguila, si voleu menjar all i pebre d'anguila, deixeu de menjar anguila i que l'espècie es recuperi.
L'Andoni Aduritz, de Mugaritz, és un dels grans valadors de les xarxes, no? D'aquest canvi a l'alta cuina.
Però, a pesar de tota la campanya i tot el que s'ha parlat i totes les coses aquestes, segueixes trobant moltíssima anguila, com si visquessin els cuiners al marge de tot això, d'aquesta idea que comença a estar extensa.
Sí. Aplaudeix. Digue'm un soroll d'ovació. Ara.
Si comprem i mengem diferent que fa 30 anys, hem de començar també, els cuiners d'alta cuina, a cuinar diferent, perquè és inevitable. És inevitable.
Conscients de la petjada.
Fa 30 anys... Sí, ja fa 30 anys, mare meva. Hasta més, 35. Jo era peixater. I hi havia un tràfic de llucet de sota mà que sortia de sota la llotja, que no passava ni per subhasta, que era impressionant. Allò. I tothom en comprava. Hi havia un perill molt greu de carregar-nos el lluç de la costa catalana, i això es va poder acabar amb aquesta pràctica, amb aquesta mala pràctica, i tot i que el llucet ens encantava, però no podia ser. Jo crec que una cosa d'aquest tipus també s'hauria de fer amb l'anguila.
Però dic, com que hi ha gegants tan bèsties com la Xina,
la Xina, que no consumeixen angula, però la compren per engreixar-la, i Europa prohibeix la venda a països tercers, però n'hi ha tràfic il·legal. Clar, tot això augmenta el perill a unes dimensions bestials. Pel començament...
Posa lleis, posa lleis i clients. Començaran les màfies.
Clar, però el començament és per això, és pel client ser conscient de que no haurien de consumir o no l'haurien de demanar, i els cuiners no cuinar-la. Ja està.
Pedagogia. Molt bé.
Funciona Maria. Així. Ara jo, ara ja sí que obro la caixa dels trons i dic, et rescato allò. Leucata, sí.
Però tornem a Catalunya Ràdio o no? Sortim...
No, bueno, a veure.
Podem sortir ara de Girona, avui? Ara podem sortir de Girona o no?
Han dit que aquesta tarda plou.
Ah, doncs no, sortim de Catalunya Ràdio.
Sortim de Sabadell, que se'n va plou.
Costa Vermella, Colliure, Banyuls, Leucata, el millor de l'Empordà sense els empordanesos, segons mica estirats.
La mare que la va.
Probablement l'única zona al sud d'Europa on en un radi de 60 quilòmetres hi ha tres ecosistemes gastronòmics diferents i igual de fascinants. Cotlliure, que no és només una vila de conte de fades i ni on te van a retirar-se els pintors a lligar amb jovenetes, sinó que s'hi menja gran cuina marinera i és una de les grans capitals de l'anxova del Mediterrani Occidental. Anxova, que és l'únic peix de França amb IGP. La tradició...
En pla ja li feia referència.
Ah, amigo, veus? La tradició la perpetuen. Avui, dues nissagues familiars, la Roque, fundada el 1870, que va per la cinquena generació d'empresa familiar, i Desclos, des del 1903. Aprofiteu per descobrir la denominació d'origen de Banyuls, Colliure, i el seu vi dolç fortificat que envelleix amb dames joanes del sol i serena, com la nostra Ratafia. Tota aquesta zona, enllà de la D.O., és una meravella pels amants del vi ranci. Leucata i Salses, que a part de castells militars, hi torneu a trobar un estany d'aigua salada on s'hi cultiven ostres, i on hi ha una vintena llarga de cabanes i guinguetes on degustar-ne, a preus gens elitistes i obertes tot l'any, directament de productor. I aquesta ostra té un gust diferent que la de seta i mesa que hem dit abans, gràcies a un ecosistema concret que té l'estany on no hi ha marees i que arriba a donar a les ostres de Leucata una mena de regust com de avellana torrada. És collonut. I això sense comptar, bueno, que si us agraden els empordanesos, teniu Cadaqués, l'Escala i el Cap de Creus allà a costat.
Hem de tancar la taverna aquí. Maria Nicolau, Pau, ara no es marques a l'escala. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
I exemplificar-ho amb un llibre, a casa.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
Catalunya Ràdio. 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa i amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Mares, benvingudes a Galeries del Tresillo. Si et cal un sofà per a les maratons de sèries amb el teu fill, o un sofà perquè la teva filleta hi estigui còmoda i a prova de pèl, o una butaca per trobar la inspiració perquè els teus fills, perdó, els teus projectes vegin la llum, ara a Galeries del Tresillo tens un 10% de descompte addicional, perquè de mares n'hi ha més d'una.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Va, en Xuriguera, que digui el llibre aquest.
Va, llibre, va, Xuriguera, va.
Potser només ho pot dir, home, com fa la Iam.
No, és que tenia... Com que per una vegada em llegeixo el guió de la Maria Nicolau i d'en Pau Arenós i en Marc, i veia els vins rancis del Rosselló, jo fa 2 anys... Bueno, tinc un llibre aquí sobre la taula, que ara li acabo de passar la foto a la Maria, que parla d'aquests rancis, d'aquests secs del Rosselló, que són espectaculars. Però és que hi ha un lligam, ens donem les mans entre una banda i l'altra banda de les Alberes. L'Alt Empordà i el Rosselló, som germans, és que som cosins, és que hauríem de fer l'amor més sovint. I hi ha una relació directa amb aquest tipus de vi, amb aquest tipus de vinificacions, sec, ranci, fortificat, digue-li com vulguis. Fa 2 anys vaig poder assistir amb una fira que hi va haver-hi a Perpinyà, sí. I allò és espectacular, és toques el cel, li volia dir això a la Maria, ja està.
Doncs dit això, Peyu...
Hola.
Què?
Bé.
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 Hòstia, quines lletes que hi ha avui.
Què passa?
No, res.
Ahir vaig estar trucant a la tarda.
Sí, no, no, no. Tinc, és que tinc una tarda, vaig tenir una tarda complicada.
Ja.
No, no, però avui no passa.
Avui,
no
avui
passa.
Sí, avui ens truquem. Avui ens
truquem. Però què, que teniu un negoci?
Ens desitgem sempre, cada any ens truquem pel dia del treball.
Ah, vale. Sí? Quan és el dia del treball?
El dia demà.
Demà.
I cada any ens felicitem el dia del treball i el dia de la mare, que és diumenge, i aprofitem i ja ens truquem.
Cada any treballo jo el dia del treballador. Cada any.
Mira, m'enfeixades també.
Sí.
Ara estava apuntant a l'agenda dia del treball.
Que és un dia que, bueno, si és el dia del treballador, no? Per fer honor al nom, hauries de treballar més encara que
clar, hauries de descansar els empresaris aquell dia.
No sé què s'hauria de fer exactament, però llavors s'hauria d'inventar un altre dia, que sigui el dia del descans, i llavors aquell dia sí, descansem.
El descans del treballador,
el diumenge. Clar,
tens raó.
El diumenge és el dia.
Està mal, té mal nom.
Té mal màrqueting, sí. Sí.
S'hauria de fer és no treballar mai, això sí.
Escolta, estigueu molt atents a la Renaixença avui, perquè a banda d'entrevistar un tio molt interessant, que és en Metcal Calaoui, que és el que ha creat aquesta xarxa catalana que es diu Xiu-Xiuejant, que és com un Twitter català.
Boníssim.
A més, avui proclamarem el guanyador de la primera